IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Ferran Pereira et convida a escoltar bon jazz. Al voltant de la mitjanit.
Benvinguts a l'equador del cap de setmana, deixant enrere el dissabte per a rebre el diumenge amb el millor jazz, al voltant de la mitjanit. Salutacions a qui vos parla, Ferran Pereira, de Romina Hués, a la realització tècnica. I avui també amb Andreu Galmés, el nostre convidat al programa, que ens acompanyarà al llarg dels quasi 60 minuts en els quals ens endinsarem en el món de les sis cordes. A la primera part sentirem a Lee Ritnour i a Joe McLaughlin. Per a la segona, el nostre convidat ha escollit a John Pizzarelli, George Benson, Jesse Van Ruler i Pat Metheny. I la tercera, el protagonisme indiscutible del nostre convidat, Andreu Galmés, amb una selecció dels seus dos darrers enregistraments. Estrès, signat el 2000, junt a Horacio Fumero, David Chirgu, Max Sunyer i Miquel Brunet, els dos darrers en qualitat de convidats. I Desembre, una producció del 2007 en formació de quartet amb Manolo Cuesta, Toni Cuenca i Miguel Navarrete. I sou tots, idò, comencem.
Thank you.
Crec que hi hagi guitarrista ni tampoc aficionat al jazz que no reconegui el que acabem de sentir. Efectivament, era el Furon Six, m'atreviria a dir que la composició més coneguda del guitarrista d'Indianapolis, Wes Montgomery. Un bon tema per anar obrint boca en el programa d'avui, també una acurada interpretació d'un guitarrista amb una clara sonoritat de la costa oest, com és Lee Ritenour. Andreu, bon vespre.
Bon vespre.
Sempre una bona combinació, aquesta la de Wes Montgomery, entre les single note o les notes senzilles i la consecució d'octaves que tant el va caracteritzar, no?
Sí, a més, és molt curiós, no havia sentit aquesta versió d'en Ritenour, no, que foren sis, no? Havia sentit d'altres, però ell no, curiosament, està molt bé. Sí, a més, diguem-li, vol recordar un poc un Wes Montgomery, no? Que feia les famoses octaves, que segons tenc entès ell ho feia perquè volia imitar la secció rítmica, perdona, la secció de vents, no?
De vents.
I així, clar, era una manera que tenia, no?, de reforçar la guitarra i estava molt interessant.
Abandonant també la pua a favor del dit gruixat, del dit
cort. Això és una llegenda urbana, no?, que diu que això era perquè ell estudiava a la nit i per no despertar els seus fills, perquè la dona li deia, fas renau, no?, estudiant, i llavors tocava sense el dit gros, no? I que això també era anècdota, que em sembla que era en Jim Hall, que un dia va dir que si podria li quan tancava el cotxe en la porta, mira, si li pillava el dit gros.
Bé, passem ara a un altre dels grans instrumentistes. Tal vegada podríem dir que McLaughlin va ser per a tota una generació de guitarristes el mateix que Miles Davis per a trompetistes, un referent on mirar i aprendre, una guia que ha anat descobrint gèneres com jazz rock, fusió, flamenc, música hindú. A un moment o altre de la teva trajectòria professional t'has tirat qualque cosa de McLaughlin?
Sí, però coses molt determinades. És que clar, que aquest senyor
ha fet quasi de tot.
És que ha tocat de tot, no? Uh-huh. A mi em va pillar la Marcha Vixor, que és, i tot això a mi ja em va pillar més, no? Uh-huh. Però sí, jo, sobretot ell tocant així més jazzísticament, m'encanta. Ara tenc records, per exemple, de la pel·lícula, no? De Round Midnight, em sembla que ell toca. Uh-huh. Està molt bé. Després tinc record d'ell que l'acompanyava, que li deia en Joey de Francesco, tocant sorgui, sortes baixos, i també tocant la trompeta. Quan ell agafa perquè mos entenguem la Gibson la 175, tot genial també tot, inclús el que va fer aquest projecte, que em sembla que era idea seva, no, dels tres guitarristes que hi havia, sí, el Di Meola, Paco Lucía, tot això que per si em sembla que després d'anar a Limeola va per en
Larry Corrigan, no? Sí, en Larry Corrigan era des primer. En Aldi Meola va substituir en Larry Corrigan, en principi.
I doncs tot això, no sé, sí, és, no és que sigui un guitarrista, diguem, de referent, és que res per meus guts, no? Uh-huh. Però sí, és molt bé, es reconec que és estacional.
Uh-huh. Bé, idò, ara supos que estires content perquè anem a anar a registrar aquest que més t'agrada de McLaughlin. Sentirem una altra composició prou coneguda. Si abans parlaven de Furon Six com una carta de presentació de Montgomery, poden dir que el mateix haurien de dir d'aquest Blue and Green, referint-nos a Mike Davis.
Thank you.
Al voltant de la mitjanit amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Passió per la mar. Un programa per saber tot allò que passa en les aigües de les illes. Tant si ets un entès com novell, tens el teu lloc, sempre i quan siguis una apassionada per la mar. Enrola't a Passió per la mar. Diumenge a les 9 del matí amb Pedro Guasp i Laura Marcàs. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Al voltant de la mitjanit. Jazz amb Ferran Pereira. Dissabte a mitjanit a IB3 Ràdio.
Efectivament, al voltant de la mitjanit estem als estudis d'IB3 Ràdio, molt ben acompanyats del músic i guitarrista Andreu Gamés, que ha fet una tria molt interessant per aquesta part central del programa. Quatre guitarristes que no és que els puguen considerar absolutament moderns, ja duen bastant de temps treballant dins el món del jazz, però tampoc són el que deim guitarristes clàssics. Comencem per John Pizzarelli, si t'sembla bé, fill del gran Bucky Pizzarelli. Per què ens escolls aquest guitarrista?
No ho sé, ho vaig descobrir un dia i ho trobo molt divertit i toca molt bé, toca molt, per suposat. El que xerràvem abans, és fill de qui és fill, i jo estic convençut que aquest tipus de gent, que més ell sabeu que li encanta la música i va néixer amb una guitarra, doncs toca d'una manera tan natural, tan senzilla, tan paret senzilla, que no ho ves, bueno. No? I que a mi m'encanta, perquè a més és, jo el no ho conec personalment, el conegués, però ho trobo molt, molt divertit i molt, molt, molt sa. No? Molt...
Una forma de tocar també tal vegada, com, molt semblant a la seva forma de cantar. També,
sí, exacte.
Molt lírica.
De... Exacte. I aquest disc, que són versions dels Beatles, home, és que està molt ben fet i és que està molt bé. És dir, és que realment el que també nosaltres parlàvem abans, no? Crec que dona alguna cosa més en el tema. Això és Can By Love, no?
Sí.
I és una versió, realment una versió, i que és molt divertida i que està molt ben tocada i que no sé, m'encanta.
Anem a sentir-la, Ida.
Diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. Get you anything, my friend, if it makes you feel alright. I don't care too much for money, money can't buy me love. Just say you love me too, 'cause what I got I'll give to you. But I don't care too much for money, money can't buy me love, can't buy me love, oh. Everybody tells me so, can't buy me love, oh. No, 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 no,
say you don't need no diamond ring, and I'll be satisfied. Tell me that you want those kind of things money just can't buy. I don't care too much for money, money can't buy me love. Much for money. Money can't buy me love.
Algo elegantíssim i formidable, eh? La sonoritat a mi m'ha canviat durant el tema, perquè al principi semblava més swing de més anys 30 i tal, i al final ja m'assemblava més orquestres molt més contemporànies, molt més modernes.
Sí, el que jo t'he de dir ara, no sé qui ha fet els arranjaments, no sé si és ell, no ho sé, l'he de mirar en els discs, no? Però serà molt interessants, perquè està molt bé aquest clarina per allà darrere, el piano que comença, efectivament, com tu has dit, una sonoritat molt, molt d'aquella època, i acaba... que foten notes tots i tot està molt bé.
Fantàstic. En John Pizzarelli, un músic, no sé si és especialista o no, però que ha fet molts de discs homenatges abans d'aquest dedicat als Beatles. Havien fet una Johnny Mercer, després Nat King Cole, havia cantat un disc en Tom Jobim i una autèntica joia també en Frank Sinatra, Dear Mr. Sinatra, amb qui precisament actuava les darreres gires de Frank Sinatra. Ell era Stallone. Un altre guitarrista que també jo diria que ha begut molt de les herències de Wes Montgomery, ho dic també sobretot pel tema de les octaves, tu ens ho confirmaràs, és el pròxim convidat. Què és el que més t'atreu de George Benson?
Ui, pues moltes coses. Una, com tu has dit, això ho va dir ell, a més, no? Que ell va aprendre i va seguir el camí i les passes d'en Wes Montgomery. Però jo crec que en George Benson, tot el que dins el món del jazz, no està lo suficientment respectat, no, estimat, diguem-li, per d'alguna manera.
No en té un poquet de culpa ell, sobretot en els darrers anys?
Sí, és cert que ell és americà, i lògicament tenen molt clar que els diners són els diners, i ell... va ser conegut i realment va arribar on ha arribat amb discos comercials i amb els Brazen i tots aquests, no? Com per exemple girant un poc en Bobby McFerrin en The Worry Be Heavy, que va ser molt criticat als Estats Units,
però va ser la forma de donar-se a conèixer.
Però ell va dir, sí, però jo ara ja puc tocar a grans estadis, puc tocar en els millors músics, fer un disc en Corea, i jo ara puc realment ser jo. d'aquí no he d'anar paps de mala mort i per tot, per l'expressió.
Sí, no, evidentment.
Cobrant res i sofrint, i ara no. Pues mira, que em pugui fer un cada any jo d'on Worry Be Happy, que era molt digne, perquè tot eren bous. En George Benson, efectivament, ell ho va dir. Jo un bon dia m'ho he d'anar a compte que podia viure d'això quan anava per metro i vaig sentir un tema que jo toqueava, no? Carai, ara se resulta que som famós. Però en George Benson ha fet després coses molt interessants. Sí. I ha fet tits molt interessant, com és aquesta Estela Baistala que ara escoltaran, no? Que hi ha Herbie Hancock en el piano. I per què aquesta producció també és d'Antoni Lipumán? No estic molt segur, crec que sí. I dius, home,
sí, perquè ja era per la gent Creed Taylor.
Exacte. Sí. Llavors dius, és que aquesta gent, no sé, molt bé, d'acord, que han fet un tema més comercial, si se vol dir així, per poder vendre més, però en el mateix temps han seguit respectant la música i tocant molt bé, per jo fent coses molt interessants, i més toca beníssim en George Benson, sí. I canta molt bé.
Canta i toca molt bé. Jo, de totes maneres, amb aquest mes, amb el Benson dels 60 i 70,
sí.
Ara sentirem aquest enregistrament, que és del 89, sembla l'àlbum Tenderly, que també ens demostrarà que ha seguit fent coses molt interessants. I doncs, Stell by Starlight.
Thank you.
Ara xerràvem aquí a micro tancat un poc d'aquesta sonoritat que li dona en Benson a la guitarra tan particular.
Sí, és vera, perquè és una guitarra de caixa, normalment toquen guitarres de caixa. Hi ha una marca comercial que inclús ha fet una guitarra amb el seu nom, i té un so bastant agudet, bastant mitjós, agut, és a dir que això en certa manera també aclareix més la nota, perquè normalment als jazzistes ens agrada molt aquest so greu, no? Aquest so més inclús un pan mecini, però que un so molt dolç, no? Però si escoltem els grans, Joe Pasquin i Burrell, tenen aquí el so, no? En George Benson té un so més punx, no? És un so molt seu, sí.
Ho repetim en quasi tots els programes, ens sap molt de greu detallar un tema, però és que tenim tanta cosa per sentir, tanta cosa que ens proposen els nostres convidats, músiques d'ells, en fi. Guitarrista. Aquest, tal vegada, penso jo que els més profans, no tan introduïts en el món del jazz, els hi soni poc. Ja s'hi van rolar.
Sí, jo ho vaig descobrir, no sé ni com. Un bon dia va comparèixer un CD seu i m'ho va encantar. És el que és holandès, aquest senyor, i va estudiar a la universitat, una universitat, per exemple, sembla que Holanda, i ja va guanyar un premi als Estats Units, que em sembla que el jurat...
Premi Thelonious Monk.
Exacte, sí. Aquest jurat era Pat Metheny, John Scofield, tota aquesta gent, no? I molt bé, és que... Mira, Jesse Van Ruler, això fa 20 anys ho coneixeria tothom, estic convençut, o fa 30 anys. Avui en dia que ho coneix. I és trist, perquè toca molt bé, i fa una feina molt ben feta, i jo ara m'he informat un poc via internet, que mos acosta tot.
Avui ho diríem bastant més fàcil.
Sí. I el pobre, el ric, el que volguem dir, fa feina per tot, i mil històries, i mil mogudes, i així com sigui, i s'ha de moure per tot el món, des de Japó, tota Europa, Estats Units, si poc, Estats Units és més difícil, perquè allà ja no està massa de moda, desgraciadament, i paguen poc. És un guitarrista que és un poc, jo no n'hi critic ni de critic en el sentit dolent o bo, sinó que hem de veure el que és, i que avui en dia és trist que guitarristes d'aquest nivell doncs no siguin molt més coneguts, no, que el que ho són.
Nam és un músic que té aproximadament una dotzena d'àlbums. El que escoltarem sembla que és en quartet, amb l'orga Hammond, Sam Yazel, Seamus Blake, el saxo tenor, i Bill Stewart, un gran baterista que poden sentir. Bé, idò, Jesse Van Ruler i aquest One de l'àlbum Circles del 2003. Thank you. Jesse Van Ruler, es deies que toca de valent, eh?
Sí, sí, toca, toca. Home, no, no el dic jo, és que és així.
He deixat per final, tal vegada, el... no vull dir més conegut, perquè seria injust, perquè, bueno, jo crec que rivalitzen un poc Benson i aquest senyor Pat Metheny.
Bé, és que Pat Metheny, clar, jo anava a classes de fa moltíssim d'any, no? Classes de jazz amb Antoni Colomà, i va ser ell el que em va regalar una cinta d'en Pat Metheny. I mira, i clar, jo va ser una cosa, això què, allò? I en Pat Metheny, pues clar, l'he escoltat molt. A més, era un senyor molt cult, que això dins la música no
és tan habitual, vol dir.
No se'l fa molt habitual. Va ser greu dir-ho, però així, vull dir, no, molta música és música perquè guanya més diners que no fent feina una bencinera, en tots els meus respectes. Uh-huh. Són músics que sí que es dediquen a passar mil hores amb un instrument, però no els hi demanis, jo què sé, a bona Xina, perquè no saben ni què és. El demà és un 4x4, que és un cotxe, no? Vull dir. En Pat Metheny, no, a més ha fet moltíssimes coses. Té un don, aquest senyor, no és així, hi ha gent que té un don, té. És un geni. I per jo, la història ho dirà, però era un abans i un després. Ara no, però és que no és que sigui un fan incondicional, no. Però en Pat Metheny ha creat una sonoritat, ha creat una manera de compondre. El Pat Metheny Group és una història, el Pat Metheny Trios també.
Ell tot sol amb aquestes guitarres impossibles.
I ha fet coses que no li han anat molt bé, com és el darrer que va fer de tot, de tenir...
Tota l'orquestra.
Exacte.
Que fan les guitarres.
Que això és dir...
Orquestrona, és que es deia.
És el millor midi que hi pugui haver, no? Perquè són instruments de veres, que mitjançant un ordenador controla que sonin. Però això no li va anar bé. Jo sé que a Barcelona la gent sortia a la meitat. Perquè, clar, tu vas veure músics. Per molt bé que soni, vol veure músics, no? A més, és igual, se va atrevir i ho va fer. És americà, també, repeteix. I els americans, el seu capet no és com el nostre. No.
Quan es diu vell continent, es diu per qualque cosa.
Sí, és a dir, jo anava a classes i jo veure els professors menjant una sopa mentre explicava el que sigui. Això no és normal. Això aquí tu no aniràs a classe, a la universitat, allà on sigui, i veure els professors que menjant una sopa mentre xerra. Mm-hmm. I que li cau top. I això, en canvi, allà... és el més habitual, no? Per tant, no són com l'altre, no? Ni millor ni pitjor, això és diferent. Ara, Pat Metheny jo crec que també s'ha de reconèixer, perquè també s'ha serrat tant d'en Pat Metheny que ja sembla com una cosa comercial, com una cosa que...
A vegades... Hi ha part que sí, que també. Millor és molt més comercial, però realment ha fet una gran revolució en el món de la guitarra en els darrers 20 anys, 25 anys.
Sí, eh? En tots els sentits, per jo. Mm-hmm. Va rompre un sistema, és a dir, nosaltres penjarà George Benson de McLaughlin, del Vera, que han fet, però com que aquest senyor no sé per quin motiu ha fet algo diferent.
Uh-huh. Bé, idò, anem a sentir-lo per a tancar aquesta segona part, aquest segon bloc del programa. Pat Metheny, ara no, Friends Trust.
al voltant de la mitjanit amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio.
Això és IB3, contam històries de ben de veres.
Pierde la mano y sigue hablando por el móvil.
Hi ha el que se diu manos libres.
Sí, no.
És un bombón que té el nom de Annus Comestible. És una línia de xocolates en forma...
de cua. Vostè té una imaginació viciosa i brutància. No fort.
Però...
No.
Això és IB3, de dilluns a divendres a les 4 del capvespre a IB3 Ràdio amb Marga Pocovic.
Ah, brutància.
IB3 Ràdio. 10 anys amb tu. Joan Calafat en recull tota l'actualitat sociosanitària al programa de Salut i Medicina de la Ràdio Autonòmica. Dilluns, dimecres i divendres, a Salut i Força detallem les darreres informacions amb la veu d'importants professionals del món de la salut, a més de comptar amb destacats col·laboradors. A IB3 Ràdio, Salut i Força. Dilluns, dimecres i divendres, a les 7 del capvespre.
Al voltant de la mitjanit, jazz amb Ferran Pereira. Dissabte a mitjanit, a IB3 Ràdio.
Comencem la tercera part del programa, com ja sabeu, fins al final, música dels nostres convidats. Avui tenim en Andreu Galmés, ho hem dit diverses vegades, l'heu sentit. Lamentablement, ells van a la tercera part i sempre són els que menys minuts els hi toquen. Han comentat que procurarem sentir música dels dos darrers àlbums, anem per ordre cronològic, anem amb els tres. Un disc enregistrat amb Horacio Fumero, David Chirgu, Max Sunyer i Miquel Brunet. Parlem un poc de lo que podríem considerar estrio bàsic amb Horacio Fumero en David Chirgu. Parlem de dos músics de generacions molt diferents però que han treballat molt plegats.
No, això, a veure, jo venia dels Estats Units, a Berkeley, i vaig xerrar amb en Max per gravar qualque cosa, i va ser ells que m'ha posat contacte amb Horacio i en Chirgu, que en aquell moment eren els que estaven top allà, i molt bé, un 10. Són encantadors, i sí.
Idò, comencem a sentir estrès.
Thank you.
Estrès, el tema que dona títol a l'àlbum. Un àlbum que, com deies, el vas enregistrar poc temps després de venir de Berkeley. I a lo millor tal vegada per això és tan eclèptic amb temes moderns de Pat Metheny, Sting, Armando Tirrelli, després coses molt més clàssiques de Parker, Rollins.
Sí, no sé, és que com que no, no sé què t'he de dir, jo al final toca el que t'agrada i allà on te trobes còmode i com que la música és tan ampla, tu, és que hi ha tantes coses que fer. No sé, un tango és guapo, un bolero és guapo i un swing és guapo.
Aquí també en aquest disc hi havia Max Sunyer, per a tots un gran referent dins el món de la música en general, del jazz en particular, i ja no me'n vaig tan lluny com a formacions com a Màquina o Iceberg, que estem parlant de principis dels anys 70, finals dels 60 i Ventura, sinó per la seva trajectòria també com a solista. M'imagino que per tu també d'una forma molt especial.
Sí, som molt amics, jo ho conec de fa molts anys, de quan va venir aquí a quan hi havia el gran festival de jazz de Palma, i va venir en Pegasus, i nosaltres van ser els seus taloners en Calitja, Calitja Jazz. Aquí ens varen conèixer, el vi tenia de 8 anys o de 9, no sé. Era banda de gravar disc, i ja va una gran amistat. I en ses famílies corresponents, etc. No? I fa tant d'any que ens coneixem, que, i a mi m'ha ensenyat moltes coses. M'ha ensenyat a estar al munt d'un escenari, m'ha ensenyat a... perquè maig és en maig, i la veritat és que és hora de fer solos de totes les persones que vinc més... que metxerren. I quan un dia inspirat en maig és un 10, està molt bé.
Estem pendent de que saben que té disc enregistrat, vendrà a presentar-lo a Palma, el tindrem en aquest programa també. I també, Max, un poc com tu, que veu de ses fonts clàssiques de jazz, però també de ses fonts més contemporànies. A tu això també sempre t'ha estirat, a part de que sí, música clar. És música i ja sé que toques el que t've de gust. Però...
Sí, clar, clar que sí. Clar, dir, qui no rompen les normes no creix.
Bé, donem a veure com un pot créixer amb tot un clàssic com és In a Sentimental Mood. Thank you. Jo ho sent moltíssim, l'Horacio Fumero no s'ho mereix, el nostre tècnic, la Romina, ja me deia que vendria la policia, ja és que en aquestes hores de la matinada la policia té unes altres feines, i tot sobretot en Andreu, que és que té més a prop, i me'l pot deixar ben arreglat.
Esperem que tinguin una...
Però no ens queda més remei. Andreu, estic cansat de veure grans músics com tu, com altres que han passat pel programa, i com altres que passaran més endavant, que ho tenen realment difícil per guanyar-se sa vida.
No sé què de dir, la veritat. És una feina... Perquè és una feina. El que dèiem. Jo vaig anar al banc a pagar una hipoteca, perquè no ven de família bé, i vaig haver de fer una hipoteca. I això no sé pot dir, i vaig tocar a Major Benson. Ja, molt bé. Uh-huh. Tu has de pagar la hipoteca.
Sí, sí.
I clar, i això molta gent no entén, que la música no pot ser gratuïta. Si no, me dedico una altra cosa, i això vol dir que el nivell musical baixarà moltíssim, etc. Així doncs, què hem de fer? Jo, per exemple, és molt curiós, perquè a vegades t'entrevisten i te'n van, ai, què fas? Quin festival de jazz? No, festival de jazz no. Clar que puc anar a tocar un festival de jazz, però a Mallorca, per exemple, pots anar a Sa Pobla, pots anar allà a Cudi, però n'hi has un pic. Uh-huh. Però no puc anar cada any, és molt normal. Yeah. D'això no vius. Sortir fora és que és impossible, perquè seran músics locals que tocaran, perquè nosaltres no tenim una repercussió tan... I després què passa? Pues, que allà on realment estan fent feina, jo, per exemple, que en el Cafè del Sol, dilluns, que és la millor, un lloc esplèndid. Allà on posa bons músics, allà on mos podem desenvolupar, allà on tens uns clients que t'escolten. Cafè tret de cada ratjà tota sa vida, porta pollança de l'Illa, que fa jazz allà fa 11 anys o 15. Mm-hmm. I els clients inglesos que tenim, que tot tenen 70 anys, són encantadors. Deia en el molí, igual, saps, soc i terra. I són on realment feim es cada dia, i llavors podem tocar. I jo, per això ho trobo meravellós. Després d'on classes, clar. No en classes perquè és un altre recurs, a més, tot que veuen la música. I així que ara tots podem viure, no? Però jo respecte, i és molt important dir-ho, respectar tots els locals que donen l'oportunitat de que puguem fer, podem fer música a diari.
I tant de bo, niguis més. Arribem al final del programa, em sap greu. Ens hem d'acomiadar, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
No, a tu, que per cert, t'ho volia dir abans, si no és per res, no és per fer la pilota, però... Tal vegada tu deus saber més de música que molts músics... No, no, és així, perquè tu n'has escoltat de molt i has fet molts programes de jazz, fa anys que mos coneixem, i una persona que ha escoltat tanta música, lògicament ja té una base bona per criticar, per anar fent, per tant, t'agraeixo molt que en cridis. I una altra cosa, que sigui un gran músic, això no, som músic. Intensa bé. Músic i res més, no.
Bueno, i no fallecer en l'intento.
No, esperen que no.
Andreu, moltes gràcies.
No, moltes gràcies.
Ens acomiadarem amb el tema que dona títol a l'altre àlbum, Desembre. I, estimats oients, no oblideu l'equador del cap de setmana, la matinada del dissabte, al voltant de la mitjanit. No hi falteu.